Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Les portes de les escoles i els instituts de Sabadell han obert puntualment aquest matí per acollir 32.600 alumnes de la ciutat. Un curs al 2019-2020 que estarà marcat, entre altres coses, pel creixement del nombre d'estudiants a l'ESO i també per l'estrena d'un nou institut al sud. Es tracta del Narcisa Freixes i Cruells, un centre de secundària que ha inaugurat el curs amb una seixantena d'alumnes de primer d'ESO amb barracons. De fet, oficialment començaran les classes demà, perquè avui s'ha fet una jornada de benvinguda al centre cívic de Sant Oleguer. I és que encara falten alguns detalls perquè pugui funcionar a ple rendiment. Així ho ha recalcat la directora de l'Institut, Gemma Puig, en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio.
Sí, sí, falta força cosa. Aquesta setmana ens han donat l'aigua, la llum funcionarem amb un sistema que tenim aquí muntat al pati, encara no tenim la llum del corrent, però pels alumnes no notaran. I sí que ens falta tot l'equipament informàtic i ens falta la fibra, la xarxa. Però una setmana o dues jo crec que ja ho tenim tot en marxa.
El Narcisa Freixes se suma a l'Escola Virolet i l'Institut Callon, que des de fa anys estan a l'espera d'un edifici definitiu. És dijous 12 de setembre. Arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
Karen Madrid, molt bon dia.
Bon dia.
La Comissió d'Ètica Pública ja ha dictaminat sobre la contractació del company de la tinenta d'alcaldessa Morell com a assessor.
L'organisme de l'Ajuntament resol que no hi ha un conflicte d'interessos en el fitxatge de Juanjo Cáceres. En l'escrit que s'ha fet arribar avui als portaveus municipals, s'argumenta que el nomenament no seria ètic si Marta Morell hi hagués intervingut de forma directa, per exemple, proposant-lo per al càrrec.
Monarquia sí, monarquia no.
Això és el que hauran de decidir els sabadellencs en una consulta popular que es farà el diumenge 6 d'octubre. L'organitza la Plataforma Republicana de Sabadell. Un dels seus portaveus, Isidre Soler, defensa així l'abolició de la monarquia.
La monarquia no té cap raó de ser, no té cap justificació i té aquest desprestigi, al marge del polític, el desprestigi de la corrupció, de ser una monarquia totalment corrupta i que, a més, ningú ha escollit, no?
I estan cridats els majors de 16 anys i és previst que s'instal·lin 30 punts de votació.
Sergi Cabanes és el segon convidat de la temporada a l'Hotel Suís.
El waterpolista del Natació Sabadell visitarà en uns minuts l'estudi 1 de Ràdio Sabadell després de proclamar-se subcampió del món aquest estiu amb la selecció espanyola i també de renovar com a jugador franquícia del club.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. Després del pas del temporal de pluja per la ciutat, sembla que ens espera un temps una mica més estable. Ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya, l'Oriol Rodríguez. Molt bon dia.
Bona tarda. A hores d'ara la temperatura ja frega els 30 graus a diversos indrets del litoral i del prelitoral. Per exemple, Cabanes, a Vilobí d'Onyà, Castellbisbal, Vila-rodona, són algunes de les poblacions que a hores d'ara registren les temperatures més elevades. De fet, s'espera una tarda que vindrà marcada en general per l'ambient assolellat amb el creixement d'algun núvol d'evolució cap al Pirineu. A banda, també arribaran bandes de núvols mitjans pel sud que les comarques a les Terres de l'Ebre deixaran el cel mig ennublat. Però en conjunt serà una jornada, com dèiem, força assolellada i amb un ambient més calorós que no pas ahir. De cara a demà, arriben canvis. De fet, al llarg del matí, la nuvolositat anirà en augment de sud cap a nord i s'espera que al llarg de la tarda el cel quedi entre mig i localment molt ennublat, fins i tot amb la possibilitat d'alguns ruixats dispersos, preferentment a l'oest i al sud del país, tot plegat amb una temperatura que tendirà a pujar lleugerament. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I pel que fa al transport públic, quina és la situació a hores d'ara? Li preguntem al Javier Arjona, que ens ho explica des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia des del Transmet. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències, segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la a aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot en moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javier. Molt bon dia i tranquil·litat també a la xarxa viària catalana. Segons informa aquesta hora el Servei Català de Trànsit, al seu web, només cal destacar algunes retencions a la ronda litoral en sentit nus de la Trinitat. Hi ha trams d'aturades durant 2 quilòmetres.
La notícia del dia.
Avui a les 9 del matí, alumnat, professorat, pares i mares han donat la benvinguda al nou curs escolar. Una temporada que pel regidor d'Educació Manuel Robles té com a prioritats prevenir l'absentisme escolar, evitar la segregació a les escoles i aconseguir millorar els resultats acadèmics. Avui, 37.000 alumnes sabadellencs han tornat a les aules, un curs que estarà marcat pel fet que fins a 3 centres educatius arrenquen les classes amb mòduls prefabricats. Serà el primer curs de l'Institut Narcís de Freixes, però també de l'Escola Virolet i l'Institut Arraona, que ja porten alguns anys amb barracons. Karen.
Sí, aquest és un dels tres pilars que el regidor Manuel Robles ha destacat com a centrals d'aquest curs. D'una banda, la normalitat, de l'altra, els programes educatius i el tercer, la manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat. En el sentit que no pot ser que es continuïn perllongant els terminis per construir equipaments educatius definitius per a aquells centres que es troben en mòduls. I és que Manuel Robles considera que els barracons també afecten el rendiment escolar.
És una imatge doncs, que no està a l'alçada del segle XXI. És una imatge que no està a l'alçada. I és una imatge que no està a l'alçada del segle XXI perquè les construccions han de ser sòlides, les construccions han de ser de qualitat, les construccions han de ser d'alguna manera que fes i vols entrar. Vull dir, la qualitat no només és un espai, però sí que és veritat que l'espai ajuda. A l'espai, d'alguna manera, motiva. A l'espai, d'alguna manera, doncs, intervé amb el procés educatiu de l'alumnat.
Un procés educatiu que té el repte de millorar els seus resultats acadèmics. S'assuma aquest objectiu, evitar la segregació per l'actual curs, la prevenció de l'absentisme escolar i l'abandonament primerenc de la formació obligatòria. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Hem de continuar lluitant pel tema de l'absentisme escolar. Tots els agents socials han de participar. Quan dic agents socials parlo de tots. Assistents socials, parlo de policia municipal, parlo de tota la gent que intervé en aquesta societat. I hem d'intentar. Però sobretot, això passa per una bona formació de les famílies. Les famílies han d'entendre que l'educació ha de ser un element prioritari a la vida dels seus fills.
Avui tornaran a les aules o entraran per primer cop a les escoles més de 37.000 alumnes a Sabadell, 23.000 a centres públics i 14.000 en escoles concertades.
I entre les grans novetats del curs 2019-2020 hi ha l'obertura del nou Institut Narcís a Freixes, al sud, el centre, que ha començat a funcionar amb dos grups de primer d'ESO, està instal·lat en mòduls prefabricats a l'espera que es construeixi l'edifici en un solar del carrer Martí Lomà. Els alumnes, però, encara no han trepitjat les noves aules i és que la jornada de presentació s'ha hagut de fer al Centre Cívic de Sant Oleguer per la falta d'un espai comú prou ampli com per poder acollir tots els alumnes. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria. De fet, l'Institut encara no disposa de tot allò que és necessari pel normal funcionament en el dia a dia, com per exemple fibra òptica per accedir a internet. La directora del centre de secundària, però, creu que en un parell de setmanes aquests petits serrells estaran del tot resolts. Tot i aquestes dificultats de logística, Gemma Puig ha afirmat que tot l'equip del Narcís a Freixes està molt il·lusionat amb el nou projecte. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
És una cosa molt, molt engrescadora, molt emocionant, perquè bueno, doncs, tu idees com pot ser el centre des dels mòduls, com disposem les aules dintre del mòdul, el professorat que serà més adequat, després és per pensar el projecte, i llavors un cop ho tens, doncs anar pensant en tots els detalls que quan comences en un centre que ja està muntat potser ni hi penses, però clar, aquí hem de pensar en tot, perquè comencem de zero, no hi havia res, i llavors doncs has d'anar muntant tot, des de la cosa més material al personal o al projecte de centre. És xulo, però molta, molta feina.
En un futur, l'Institut Narcís a Freixes s'ha de traslladar a un edifici de nova construcció que s'ubicarà en uns terrenys entre el carrer Martí Lomà i la carretera de Barcelona. Puig confia que les obres no es demorin més del compte i que en un màxim de 3 o 4 anys puguin fer la mudança.
De moment no ens han dit res, però és clar, aquest espai d'aquí ara és gran perquè només som 60 alumnes, però a mesura que anem ampliant el nombre de grups, doncs l'espai s'anirà fent més reduït, evidentment. Aleshores, molt temps no podem estar aquí perquè no hi cabrem els alumnes. Aleshores, no sé, jo espero que en 3 anys, 4, com a molt, doncs ja puguem passar a l'edifici de carretera de Barcelona.
El que no canviarà és el seu projecte educatiu. El nou centre de secundària treballarà per projectes i potenciarà l'aprenentatge de les llengües estrangeres. Tots els alumnes estudiaran anglès i francès.
I pel que fa a l'escola Virolet, la història es repeteix. La comunitat educativa se sorprenia aquest mes d'agost en veure que acumulava un nou retard a l'inici de les obres del projecte. Tot plegat perquè hi ha una sol·licitud per reduir de forma important la superfície construïda. Aquests canvis suposen que la redacció del projecte es perllongarà 6 mesos fins al 20 de març de 2020. El regidor Manuel Robles assegura que entén la incredulitat de la comunitat educativa d'aquest centre.
Jo entenc a les famílies que no creguin absolutament res del que els diguin Departament d'Educació, de la Generalitat, i que el digui a l'Ajuntament de Sabadell. Tot i que nosaltres podem fer acompanyament, nosaltres podem pressionar, però tothom sap que aquestes construccions no són competència municipals. No són competència municipals, però sí que estarem pressionant i al costat dels veïns quan calguin i quan es necessitin.
El passat mes d'abril, la Generalitat va aprovar la construcció de l'escola Virolet i l'Institut Arraona. Abans del 2023 se n'encarrega l'empresa pública infraestructures.cat. I encara en aquesta matèria, en matèria educativa, el curs escolar comença amb un augment de les beques menjador al Vallès Occidental per 7è any consecutiu. Ara mateix hi ha concedides a la comarca 14.594 beques, la gran majoria de les quals financen la meitat del cost de menjador a les famílies beneficiàries. El president del Consell Comarcal del Vallès Occidental i alcalde de Castellà, Ignasi Jiménez, denuncia la injustícia que suposen aquestes dades.
El sistema actual de beques menjador s'aguanta única i exclusivament gràcies a la col·laboració i la participació dels ajuntaments, que hauran de posar més de 2,5 milions d'euros per tal de que hi hagin nens que no hagin de fer això que malauradament en algunes ocasions han de fer, que és quedar-se un dia a dinar i el següent no quedar-se a dinar. Això és gravíssim, és a dir, estem parlant de gent amb ingressos molt minsos que només rebran una beca al 50% i que, per tant, administracions que no tenen cap mena de competència i evidentment no tenen cap tipus de finançament hauran de col·laborar per tal de que tinguin un àpat en condicions.
Però l'Observatori del Vallès Occidental ha facilitat més dades que posen en alerta l'organisme supramunicipal i també els ajuntaments.
L'informe.
Aquest curs han demanat una beca menjador 19.606 famílies vallesanes i se n'han concedit 800 més que el curs passat.
El nombre de beques concedides suposa un augment del 160% respecte al 2012. La meitat de les famílies becades aquest curs, més de 7.500, tenen uns ingressos anuals inferiors als 7.000 euros i d'aquestes, un 10% no tenen cap ingrés.
Un miler d'alumnes en una situació de vulnerabilitat acreditada per serveis socials s'ha quedat sense beca.
Dels estudiants becats, només 1.300 tenen pagat tot el cost del servei del menjador. La resta en tenen cobert la meitat.
La jornada intensiva als instituts impedeix que les beques menjador s'estenguin a la secundària.
De fet, només 895 alumnes d'institut tenen finançat aquest servei. Això significa que un miler d'estudiants que el curs passat rebien beca menjador a 6è de primària l'han perduda en passar a la secundària.
El municipi Sabadell és el que més beques menjador té concedides ara mateix, 4.772.
Es segueix Terrassa amb 4.029. A banda de les dues capitals, Rubí també rep 1.353 ajudes. Sant Cugat, 804, i Montcada, 736. Matadepera, Rellinars i Gallifa són les poblacions amb menys ajudes concedides, 6, 9 i cap, respectivament.
Totes aquestes dades poden canviar al llarg del curs gràcies a la matrícula viva.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Un minut i mig per arribar al punt de 3:15. La Comissió d'Ètica Pública de l'Ajuntament de Sabadell determina que la contractació de Juanjo Cáceres, parella sentimental de la tinenta d'alcaldessa i portaveu de Podem Marta Morell, no incompleix el Codi Ètic.
El Codi Ètic no prohibeix nomenar com a personal eventual de l'Ajuntament la parella d'un regidor o regidora, sinó que el que prohibeix és que el membre corporatiu afectat per aquest conflicte d'interès intervingui en el procediment.
Aquesta és la conclusió que s'ha fet pública avui a la Junta de Portaveus, tot plegat després que Ciutadans, Esquerra Republicana i la Crida portessin la contractació a la Comissió d'Ètica davant les sospites que suposava un conflicte d'interès amb el Codi Ètic aprovat el 2017.
La Comissió d'Ètica assegura que el nomenament de Càceres com a assessor del govern en règim de personal eventual incompliria el Codi Ètic si Morell hagués intervingut en el procés de contractació. És a dir, incompliria si la tinenta d'alcaldessa hagués proposat o recomanat la seva parella per ocupar aquest càrrec. Com que Morell no va tenir cap tipus d'intervenció en aquest nomenament, segons la comissió, no s'ha produït cap vulneració. Amb aquesta conclusió es tanca, almenys sobre el paper, la polèmica sobre la contractació de Càceres com a assessor de l'àrea de feminisme, benestar animal i participació. De moment, des de l'equip de govern no han volgut fer declaracions sobre l'informe de la Comissió d'Ètica.
I a banda del curs escolar, avui també comença, podríem dir, el curs polític a l'Ajuntament de Sabadell. Després de la Festa Major i de la Diada, el consistori reprèn l'activitat en un curs especial per la majoria de regidors, ja que s'estrenen en aquesta tasca. No obstant això, les prioritats dels portaveus de cada formació són diferents.
Pel portaveu del PSC, Pol Gibert, el nou curs es presenta com una oportunitat per canviar qüestions importants per Sabadell.
Bueno, jo crec que serà intens, que serà apassionant, no? El curs polític, doncs, comença al setembre, tornar a la Festa Major, no? Amb la qual hi ha molta feina per fer, amb una visita a Madrid que fa l'alcaldessa properament, no? Amb la qual comencen gestions importants perquè Sabadell pugui veure un canvi els propers 4 anys.
Per la sòcia del govern socialista, la portaveu de Podem, Marta Morell, posar la ciutat al centre de totes les accions de l'executiu és la principal prioritat.
Encarem un curs polític amb moltes ganes, tal com vam començar nosaltres el mandat. Esperem que sigui un mandat en el qual totes les forces polítiques posin al centre la vida dels sabadellencs i les sabadellenques, i esperem que tinguem un bon inici i un bon curs polític.
Des d'Esquerra Republicana, el portaveu Gabriel Fernández posa el focus en tot el que està per venir a nivell català i estatal.
No se nos escapa a ningú que vivirem temps complicats, amb unes sentències que estan aquí, amb un 1 d'octubre, que també lo tenim a pocs dies, serà complicat. Segurament amb eleccions a l'estat espanyol, és més que probable que això sigui així. Per tant, evidentment, el futur pinta que serà mogut. Però nosaltres d'Esquerra Sabadell estem molt il·lusionats per poder seguir treballant per la ciutat i demostrar a la ciutat que som un partit de govern i que som l'alternativa clara al govern actual que té la ciutat.
Per la Crida, en canvi, el més important és fiscalitzar la tasca del nou govern de Marta Ferrés. El regidor i exalcalde Matías Serracant assenyala un dels casos que seguiran amb especial atenció.
Seguir l'escrutini, no, directe dels expedients que tenen a veure amb Esmatxa. Està clar que hi ha coses que estan vives i no deixarem passar-ne ni una d'aquells elements que nosaltres creiem que són imprescindibles, però també amb totes les iniciatives, de totes les actuacions que havíem engegat, tant en l'àmbit d'acció social com a Marinals amb els habitatges, com amb les obres que estan en curs, com amb la caserna, com amb tants i tants elements sobre els quals la Crida i el govern anterior havia fet, doncs, un impuls importantíssim, que eren capdals per la ciutat i que no volem que es quedin aturats.
La portaveu de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, per la seva banda, posa especial atenció en treballar perquè la ciutat es converteixi en un referent.
L'encarem amb moltes ganes. Hem fet una tasca, aquest agost hem treballat molt, ja tindreu notícies nostres, que ara us avanço que ara el 20 de setembre us convocarem una roda de premsa, que serà, doncs, una miqueta d'especificar quines són les nostres línies, presentar-vos l'equip i amb tot el que nosaltres ens proposem per aquest, com a mínim, a curs polític. Nosaltres tenim ganes d'aportar per la ciutat es mereix que totes les oportunitats que té, doncs, serveixin per revertir en benefici de les persones, perquè la ciutat ocupi un espai a Catalunya i Europa que li pertoca, i ara mateix Sabadell, doncs, no està precisament en els seus millors moments.
El curs polític ha començat avui amb una junta de govern i una junta de portaveus.
La coordinadora per la consulta del 6 d'octubre, us ho dèiem en començar, vol que aquell diumenge els ciutadans de la ciutat diguin si volen tenir un règim polític monàrquic o una república, i per això facilitaran diferents espais on poder votar. La consulta serà oberta als majors de 16 anys. La coordinadora agrupa de manera transversal diferents entitats de la ciutat.
Monarquia o república, aquesta és la dicotomia que els impulsors de la iniciativa volen plantejar als habitants de Sabadell. Per això volen instal·lar a tota la ciutat 30 punts de votació a peu de carrer, com a mínim un per barri. L'horari de participació serà de 10 del matí a 2 del migdia i tindran dret a vot tots els majors de 16 anys. Isidre Soler, membre de la coordinadora, explica per què es fa la consulta.
Ho fem, tal com deia, s'han fet en d'altres ciutats de Catalunya i l'estat espanyol, però pensem que és un moment important en què la gent pugui també opinar, pugui decidir si prefereix un règim o un altre, no? I més a més en un moment on el règim monàrquic, la monarquia, l'espanyola en concret, és una monarquia totalment desprestigiada, una monarquia doncs, que sabem que està al costat del règim més reaccionaris i dels poders més reaccionaris de l'estat espanyol i que a més ha tingut un paper lamentable en tot el procés de Catalunya.
Soler, a més, hi afegeix el desprestigi de la corrupció en aquesta institució i el fet de no haver estat escollida en uns comicis. Fins al 6 d'octubre es faran diferents actes de difusió, entre els quals es compta una moció al ple de l'Ajuntament el pròxim dimarts per donar suport o no a la consulta. Des de la coordinadora esperen que el consistori s'hi sumi. També destaquen el caràcter transversal de l'entitat pel que fa als diferents posicionaments polítics. Ho explica un altre membre de la coordinadora, Tere Ibáñez.
Aquesta coordinadora és totalment transversal, n'hi ha gent independentista, gent que és republicana, gent que, bueno, que el que vol és que se decideixi què és el que volem, i això crec que és una cosa molt important, molt bona, i que ho hem fet entre moltes entitats, no? Llavors és important ressaltar, i també totes les persones que a nivell individual es vulguin adreçar i vulguin participar aquell dia a les taules, a tots els barris, també que s'adrecin a nosaltres.
100% Sabadell, la Crida, Esquerra Unida i Alternativa, Junts per Sabadell i entitats com Òmnium Cultural, Un altre món és possible i Justa Revolta, entre d'altres, formen part de la coordinadora Proconsulta 6 d'octubre.
Més notícies. El Ministeri Municipal tindrà 220 nínxols més.
És una de les actuacions que es faran amb el programa d'inversions per als pròxims dos anys. La Junta de Govern ha aprovat avui la construcció dels nínxols que formen part de la tercera fase d'ampliació de l'espai central del cementiri. L'obra, que és previst que s'allargui durant 4 mesos i mig, té un pressupost previst de 217.000 euros.
Creixen les operacions a l'aeroport de Sabadell durant el mes d'agost.
Se n'han fet un 22% més respecte a l'agost del 2018. Pel que fa al volum d'operacions acumulades entre el gener i l'agost, l'aeròdrom suma més de 33.800 moviments, un 15% més que en el mateix període de l'any anterior. En relació als passatgers, a l'agost se n'han comptabilitzat un total de 615 i des del gener els viatgers sumen un total de 3.400, una xifra que significa un increment del 16% respecte dels 8 primers mesos del 2018.
Les invitacions per assistir dijous que ve, dia 19, a la gala Sabadell aixeca el taló, s'han exhaurit en menys d'una hora.
Les entitats de teatre de la ciutat havien començat a distribuir-les a primera hora del matí, però ja s'han acabat. La cerimònia organitzada per Sabadell Teatre Associació servirà per donar a conèixer la temporada teatral de la ciutat que arrenca el cap de setmana del 20, 21 i 22 de setembre.
I acabem denunciats dos conductors per un delicte contra la seguretat vial.
La policia municipal els ha aturat aquesta matinada a la carretera de Barcelona i l'Eix Macià i tots dos conductors gairebé triplicaven la taxa d'alcohol permesa. Els dos homes de 49 i 38 anys han estat denunciats per un delicte contra la seguretat vial.
En Cultura us expliquem que aquest cap de setmana s'estrena a la sala La Bàscula l'obra Revisió Anual de Montserrat Cornet i Planells. Es tracta d'una hora intensa de cafè-teatre que va a compte de la companyia Tatxa, que és la resident de la instal·lació. El seu públic fidel segur que no es perdrà aquesta estrena.
Es tracta d'una comèdia costumista amb dosis de nostàlgia, dolçor i complicitat. Té una escenografia minimalista on es juga amb la llum i també compta amb música de Pau Casals. Pel que fa a l'argument, l'actriu Núria Puigmartí explica què els passa, a més de l'infermera, a la Glòria, la Rosaura i la Remei.
Es troben en aquesta consulta, però com que la doctora triga en arribar, doncs elles comencen a establir una conversa. Es coneixen i cada una va explicant la seva experiència vital, que és molt diferent. Una d'elles és separada, l'altra és soltera, l'altra és vídua. I a partir d'aquí, i a partir de cada experiència, doncs, bueno, cada personatge va fent la seva evolució i el seu enriquiment.
El director de La Bàscula, Carles Tricuera, explica què és el que més li ha cridat l'atenció del muntatge.
A mi el que més m'ha cridat l'atenció és que, tot i sent un text molt planer, un llenguatge molt planer i molt proper, explica, doncs, grans històries i explica... explica intimitats de les dones que si no hagués sigut així mai s'haguessin sabut, i d'alguna manera és com una influència en les altres, es deixen una encomana a les altres, no? I aleshores aquelles diferències que al començament de l'obra es veien tan notables entre les tres, doncs al final arriba a ser bastant planer.
Sant Martí i Tricoera han estat entrevistats aquest matí al programa Al Matí de Ràdio Sabadell. Tot i que ja havien representat l'obra fa dues temporades, avui la companyia farà l'assaig general. La bàscula va néixer el 2012 perquè els membres de la Tatxa no volien dependre de trobar espais disponibles. El nom ve de la centenària maquinària que van trobar en aquest taller metal·lúrgic quan el van convertir en cafè teatre i que encara avui es pot veure en l'espai. Amb l'entrada, Núria, s'inclou una consumició de beguda i pastetes.
T'agrada el cinema? T'ho passes bé escoltant una banda sonora? Voldries conèixer algunes curiositats d'aquella pel·lícula que ha marcat la teva vida? Si ets dels nostres, ja no tens excusa. Tots els dijous a les 9 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
Si una cosa t'agrada, per què canviar? La Llanterna Màgica, quarta temporada.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
5 minuts per les dues, repassem l'actualitat més enllà de la ciutat i comencem parlant de Felip VI, que farà una nova ronda de consultes dilluns i dimarts de la setmana que ve per explorar les possibilitats d'una hipotètica investidura.
Així ho ha fet públic a través d'un comunicat després de rebre a la Zarzuela la presidenta del Congrés, Meritxell Batet. Després de la nova ronda designarà un candidat a la investidura o bé procedirà a la dissolució de les Corts perquè es puguin convocar noves eleccions. Batet farà arribar aquest divendres al monarca la relació dels representants dels partits polítics que assistiran a les consultes. Esquerra Republicana ha dit que no assistirà a aquesta ronda de contactes pel discurs del 3 d'octubre i Junts per Catalunya, en canvi, sí que hi anirà per mostrar, diuen, la disposició al diàleg real.
I tot just hem conegut aquesta nova ronda de consultes quan també s'ha conegut una nova enquesta del CIS que diu que el PSOE puja en intenció de vot mentre que Podem baixa. En plena negociació, com deien, per la investidura, el PSOE es mantindria com a força majoritària amb un 30% gairebé en intenció de vot, mentre que Unides Podem baixaria fins al 8%. També recularien PP, Ciutadans i Vox. I alerta vermella al sud de València i Alacant per la previsió de pluges torrencials.
En les últimes hores, en alguns punts de la comunitat, s'han arribat a registrar fins a 191 litres per metre quadrat, un temporal que ha obligat a suspendre les classes en una norantena de municipis. Uns 250.000 alumnes no aniran avui a l'escola.
Doncs també per les pluges, acabem de conèixer que ha mort un matrimoni després de ser arrossegat per l'aigua al seu cotxe a Caudete, un municipi de la província d'Albacete. I acabem, el govern britànic preveu que hi hagi desordres públics i escassedat de medicaments i aliments si el Regne Unit surt de la Unió Europea el 31 d'octubre sense acord.
Un informe intern de l'executiu de Boris Johnson, publicat a petició del Parlament, assegura que un Brexit desordenat podria significar l'augment dels preus del menjar i el combustible, afectant de manera desproporcionada els més pobres. El document diu plantejar el pitjor escenari possible.
La contraportada.
Científics de Montreal han identificat un planeta potencialment habitable. Es troba, això sí, fora del sistema solar, a 110 anys llum del planeta Terra. El descobriment, que s'ha publicat a la revista Nature Astronomy, obre la porta a la comunitat científica per investigar si hi podria haver vida en un futur. A l'espera que els estudis es posin en marxa, aquesta és la valoració que fa des de la troballa el director científic de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, Albert Morral.
Avui s'ha anunciat el descobriment del planeta K2U8b. És un exoplaneta, un planeta fora del sistema solar. Es troba 110 anys llum de la Terra. Això és molt. És poc a nivell d'astronomia, però és molt per nosaltres, oi? L'important d'aquest planeta és que té tres característiques, o quatre, molt importants. En primer lloc, és rocós. Hi ha planetes de roca, hi ha planetes de gas, oi? La Terra, per exemple, és un planeta de roca. Aquest és rocós. En segon lloc, està a la zona habitable, vol dir que no està ni molt a prop de la seva estrella, on faria molta calor, ni molt lluny, on faria molt fred. Està en una zona habitable, on la temperatura és bona per la vida. En tercer lloc, té atmosfera, al seu voltant, i en quart lloc, en aquesta atmosfera li hem descobert vapor d'aigua. Aquesta atmosfera estarà formada per altres gasos, però un d'ells que s'ha descobert és el vapor d'aigua. Tot això ens assenyala que aquest planeta té probabilitats de que hi hagi vida. És un planeta on la vida podria ser perfectament viable. No vol dir que hagin descobert vida, ni molt menys, però sí que és un planeta amb certa probabilitat de que hi hagi vida.
Doncs caldrà esperar com evolucionen els estudis per veure si finalment és factible o no que hi hagi vida en aquest planeta fora del sistema solar. Amb aquest apunt d'astronomia posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Ara arriba a l'Hotel Suís, però recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i també a través de les xarxes socials de Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.